L'actualitat de Lleida, aquí. Tot el que passa a Lleida, aquí. Cada dia a les 11, aquí Lleida, a SER Catalunya.
Si fem una cerca a internet amb la paraula veterinari, el que és més segur que ens apareixin centenars d'imatges de professionals que somriuen, que estan acompanyats d'un bonic gos o gat. La realitat, però, és que pot ser molt diferent. Miquel Molins, dic que pot ser molt diferent perquè no fa massa setmanes a Catalunya es va dir que des de principis d'any havien mort per suïcidi 3 professionals de veterinària. Ho explicava en una carta oberta Manel López Béjar, que és degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Clar, i a mi em va sorprendre com pot ser la tasca, la feina veterinari, una de les més a risc de suïcidi.
Doncs sí, és una trista notícia, però a vegades no es coneix bé de tot el patiment que tenen el nostre col·lectiu, perquè és una professió molt sacrificada, de moltes hores, es treballa sol moltes vegades i estàs en contacte amb l'animal que tu estimes també, que t'estimes molt, i moltes vegades aquestes morts que es produeixen amb els actes clínics, pues, tot això t'ho vas emportant i que, desgraciadament, tenim problemes de benestar, diguem, amb la clínica, sobretot, de pets animals, i per això hem tingut ara ja, pues, 3 suïcidis aquest any, tal com deia el Manel, el degà, que estem treballant per poder evitar que la gent se conscienciï, que hi hagi un benestar del veterinari, i per això també, igualment que altres professions sanitàries, els metges, o les infermeres, estem dintre d'una fundació, la Fundació Galatea, que ajuda els nostres professionals quan se senten amb un problema d'aquest tipus.
Quan el degà de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Veterinària, va fer aquesta carta, sustentava amb diversos estudis, també a escala internacional, que han conclòs que els veterinaris són els professionals sanitaris amb més risc de suïcidi, i respecte a la població general el risc és de 3,5 vegades superior, és a dir, es triplica en el cas d'un veterinari. Què passa? Que és una professió silenciada o una situació d'incomprensió per part de la societat o un patiment invisibilitzat?
Bé, és una professió molt bonica, molt diversa, inclús de veritat que és molt àmplia. El que passa que a vegades, si segons que ens centrem aquest tipus de professionals, pues a vegades no se reflecteix allò que tu t'has idealitzat de ser veterinari. Quan entres ja a la vida normal, al tema professional, moltes vegades aquests horaris, aquestes feines, aquestes remuneracions també, que no són a conseqüència o amb aquesta feina que s'està fent, pues tot això dinamite i se sensibilitza molt més la persona.
A Lleida tenim un doble grau en veterinària i producció animal que sempre està ple. Em pots estar orgullós, no, d'això?
Sí, sí, sí. Inclús fa poc vam anar a donar-los la benvinguda. Però el que passa és que moltes vegades tota aquesta gent que entra no sap ben bé les sortides que poden tindre.
Per això no sé si a l'alumnat els heu de fer un estudi per conscienciar-lo i sensibilitzar-lo i que ha d'obtenir eines també que li permetin enfrontar-se a aquesta activitat professional si és que el risc és tan alt com estan dient els estudis.
Bé, hem de començar inclús a l'ESO. Jo voldria dir saber quina tasca fa un veterinari, com és el veterinari. Hi ha el veterinari de clínica, el doctor dels animals, de petits animals, però també jo també trenco una llança als veterinaris de la producció, que aquí a Lleida som un dels col·legis que més veterinaris tenim de producció. Els veterinaris de la seguretat alimentària, que importa molt.
A Lleida hi ha 700 veterinaris col·legiats dins del col·legi, 37.000 a tot l'estat espanyol. Hi ha suficients veterinaris?
Fan falta. Mira que també tenim la universitat aquí i cada vegada ens fan falta veterinaris. En aquest cas no tenim atur, estem buscant veterinaris. Cada vegada, de totes les diverses funcions que fa un veterinari, tant de producció com de sanitat, com de clínica, en aquest cas estem en una àrea que fan falta veterinaris. I són 700, estem col·legiats, però encara podríem ser més.
O sigui, aquella feina per més veterinaris a Lleida.
Sí.
Sobretot aquests que tu dius de camp.
Correcte.
els que més buscats.
I de clíniques, també. Cada vegada més també se necessiten veterinaris per les clíniques.
Ja que parlem de clíniques, a tota la demarcació, 90.125 gossos que teniu xipats. Vaja,
correcte.
Els seus amos els han xipat. A Lleida, 19.500. I a tot Catalunya, 1.200.000, gairebé 1.300.000. I això va en augment. O sigui, la consciència ve de portar el xip al gos.
Sí, 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 s'està treballant bé. Amb l'arxiu d'identificació de Catalunya, que ho portem els veterinaris, hi ha un altre arxiu, que és de l'administració, que nosaltres, els veterinaris, nutrim, que és a aquest arxiu de l'administració. Però l'arxiu d'identificació de Catalunya, 30 anys porta el Consell de Col·legis Veterinaris gestionant-lo, i està connectat amb altres arxius d'identificació de les altres províncies, inclús amb Europa.
Jo que sóc del Pirineu, si el meu gos es perd i travessa França, me'l trobaran perquè el
correcte.
Tinc xipat.
EuropeNet, hi ha l'aplicació que es diu EuropeNet, i te llegiran el xip, i amb aquell xip te poden donar...
Amb els gats la cosa va en augment, no? Perquè això de les colònies felines, cada cop els ajuntaments també es posen més piles i també les famílies que tenen gats a casa també estan per a la bord de xipar-los,
sí.
No?
Sí, és una obligació tindre el teu animal identificat, xipat, identificat. I s'està veient un increment considerable durant aquests últims anys de l'increment dels gats. A banda de la gestió de colònies felines que s'està fent, i el col·legi també està ajudant els ajuntaments a poder fer una bona gestió d'aquestes colònies.
Us preocupa als veterinaris que hi hagi aquest increment, diguéssim, de gats de carrer, per dir-ho així, que no pertanyen a ningú?
Molt, 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 sí, molt, perquè aquests gats, veu que hi ha una normativa que s'ha de complir un protocol que es diu CER, que s'han de capturar, s'han d'esterilitzar, s'han d'identificar els animals, d'acord? I és importantíssim. Per què? Perquè evitar que se propaguin algunes malalties que ens podrien passar dels animals a les persones que es diuen zoonosis.
La ràbia. Gats, gossos, fures. Què passa amb la vacuna de la ràbia, que a Catalunya no és obligatòria?
La ràbia és endèmica al Marroc. A Melilla estan tenint molts problemes. Fa un mes va sortir un altre cas. I per això aprofito aquí també que m'ho comentes. Nosaltres, Catalunya és l'única comunitat autònoma que no és obligatòria la vacunació dels seus animals, gossos, gats i fures, sobretot, amb el tema de la ràbia. I s'està treballant perquè així sigui.
Això sorprèn, eh? És a dir, que la vacunació no sigui obligatòria, que sigui opcional, quan la resta de l'estat espanyol sí que s'han de vacunar obligatòriament aquests animals per la ràbia.
Totalment d'acord. El dia 28 de setembre serà el Dia Internacional de la Ràbia. Nosaltres ara, aquesta setmana que ve, farem unes jornades també per poder conscienciar, sobretot a l'administració, que ha de ser el que ha de, a través d'un decret, de tirar endavant la vacunació obligatòria de ràbia, i també ens ajuda a tindre els animals identificats i vacunats amb l'única vacuna que seria obligatòria.
Tu, quan vas ser director general d'Agricultura i Ramaderia, en l'època del conseller Pelegrí, ja estaves, no?, elaborant un decret sobre la ràbia.
Sí, perquè precisament crec que el 2011 ens vam tindre un cas d'un animal amb ràbia que era de la zona de Barcelona, i llavors vam començar ja a accelerar el decret. I està sobre la taula. Està
home,
sobre
accelerar,
la taula.
Accelerar del 2011 al 2025, què vols que et digui? Massa acceleració no ha tingut, no, aquest decret.
Correcte. El 2015 jo ja vaig tindre que abandonar, diguem, la Generalitat en aquell cas. I ara s'està refent, està sobre la taula ja, s'està passant amb els grups parlamentaris i nosaltres esperem, pensàvem que l'any passat ja s'hagués aprovat, però amb el canvi de govern se va aturar, aquestes coses solen passar, i ara s'han fet negociacions amb la nova administració, amb el conseller Ordeig, i sembla que va amb aquest molt per bona via.
Perquè tu tems que, sent una cosa endèmica, per exemple, al Marroc, pugui arribar aquí a Catalunya, perquè la resta de comunitats sí que estan vacunant.
Tenim el corredor mediterrani, tenim molt moviment d'animals, i jo vull recordar, per exemple, Ucraïna, era endèmica també, i quan van vindre tots aquests gossos, els col·legis veterinaris, sobretot, van vacunar a tots els gossos que venien de manera altruista, conjuntament amb l'administració ens va ajudar perquè evitar possibles problemes, i no va passar res.
Miquel Molins, que em deixo de preguntar què em vulguis dir.
de reivindicar una mica la figura dels veterinaris, no? De que estem a la societat, tot el que mengem moltes vegades està passat o està controlat per una supervisió per un veterinari. Tenim els veterinaris que estan als escorxadors fent una gran feina, a la producció, tot el que és la traçabilitat. Els clínics ens coneixen molt bé per les clíniques, cada vegada els animals conviuen més amb les persones i l'estat sanitari de les nostres mascotes és una cosa que hem de valorar.
Gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.